Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset, cap de setmana de la Fira del Vi. Ja fa una estona que la 15a edició del certamen ha obert les portes i us ho hem explicat des de les 11 del matí. A l'informatiu d'avui parlarem una mica de la fira, poquet, però també d'altres titulars que ens ha deixat la setmana. Entrevistarem també una de les persones que més bé coneix el món del vi a la comarca, Toni Alcover, enòleg i professor de l'Escola d'Enologia, un home que ha viscut de primera mà el renaixement del vi a la comarca. Això serà d'aquí a uns instants, tot just després del repàs de titulars. Comencem! La 15a Fira del Vi reuneix durant aquest cap de setmana una setantena de cellers, 48 dels quals serviran vi al recinte firal. La fira arriba pocs dies després que es coneguin els bons resultats dels vins de la comarca a la llista Parker. L'Ajuntament de Falset aprova el pressupost per al 2010. L'alcalde de Falset afirma que és un pressupost marcat per la reducció de la despesa. El grup Independents per Falset creu, però, que aquesta encara s'hauria de contenir més. Marçà inaugura l'espai zoològic del Centre d'Interpretació de la Tortuga Mediterrània i el Parc de les Olors de la Miloquera. A falta del propi edifici del centre, l'alcalde de Marçà considera que ja pot estar operatiu. Aquestes setmanes prèvies a la fira hem conversat amb diverses personalitats del sector i també de la fira. Hem tingut entre nosaltres Jaume Domènech, president de la DEO Montsant, Salustí Álvarez, president de la DEO Copriorat, i Jordi Puigseu, regidor de l'Ajuntament de Falset i màxim responsable de la fira. Avui, ja instal·lats de ple en aquesta Fira del Vi, tenim el gust d'entrevistar segurament una de les veus autoritzades i respectades del món del vi a la comarca, encara que segurament ell serà més modest. És l'enòleg, professor de l'Escola d'Enologia i també una de les persones que formen part del comitè organitzador de la Fira del Vi. És el senyor Toni Alcover. Molt bon dia i gràcies per haver vingut.
Bon dia.
Primer que res, m'agradaria que m'expliqués una mica quina és la seva vinculació amb el priorat i amb el món del vi.
Bé, jo sóc descendent del priorat. La meva àvia va néixer a Torroja, després es va instal·lar a la Vilella Alta quan de més joveneta, perquè el seu pare va trobar feina allà, i van agafar la botiga de la Vilella Alta i arran de la filoxera doncs, van haver de marxar perquè no els hi pagaven. I llavors van marxar a Barcelona, van trobar feina i llavors tenien una casa al poble i que nosaltres quan érem petits doncs, ja hi pujàvem sovint, estiuejar, els caps de setmana, Setmana Santa, i això va fer doncs, que tingués molta relació amb el priorat. I quan vaig ser més gran necessitava una mica de tranquil·litat, la Barcelona postolímpica era molt dura, i vam decidir amb la meva companya, la Laura, que era també descendent de Gratallops, venir a viure aquí al priorat i assentar-nos, i vam establir-nos i formar una família.
Quan tornes al priorat, vens a estudiar a l'Escola d'Enologia, si no m'equivoco.
Sí, vaig entrar al 85.
També vens una mica amb el plantejament doncs, de recuperar les vinyes dels teus avis, no? I posar en tot aquest tema del món del vi. Quina cara fa la gent fa 20-25 anys quan arriba un de Barcelona i diu que es vol dedicar a tot aquest món?
Completament, la cara que ens feien és que si estàvem bojos, no? En principi, perquè, clar, a Barcelona haguéssim pogut tenir feina, la gent ho sabia que haguéssim pogut tenir feina, i aleshores, doncs, va ser un risc, no?, venir aquí i apostar-ho tot per intentar trobar un lloc i mantenir una família sencera. Clar, la gent del poble estava estranyada perquè en aquell moment el rendiment del camp era minsa i el treball era molt alt, no? A part, totes les vies de comunicació eren molt tancades. Jo recordo que per venir aquí a Falset estàvem 3/4 d'hora en una carretereta de mala mort i quan arribàvem aquí marejats ja no ens en recordàvem perquè havíem vingut a Falset.
Es pot dir que vostè ha viscut en primera persona el renaixement del món del vi a la comarca. On creu que rau l'èxit d'aquest revifar del sector?
Jo crec que ha sigut amb la projecció, no? Perquè anteriorment ja havia estat proclamat diversos anys, no un any, sinó diversos anys, com el vi que tenia més futur de tot el món. Per tant, la qualitat del vi del priorat ja hi era. El que faltava era saber-lo elaborar, saber-lo envasar i després donar-lo a conèixer i sortir a vendre. I això és la feina que van fer aquests 4 mosqueteros o 5 que van sortir amb els closos i que tots ens anem aprofitat a fi de bé.
Si hagués de destacar alguns punts o algunes fases durant tots aquests anys, quins destacaria?
En principi, l'eclosió dels closos va ser molt important per la comarca i després la consolidació que ha sigut el sorgiment de petits cellers de fills de pagesos d'aquí, molt arrelats a la comarca, que sabien manejar la vinya i que tenien un tracte acurat ja amb el producte final, i que això ha servit perquè arrelessin molta gent jove aquí al Priorat i poguessin quedar-s'hi, no?, a viure.
Amb tot, suposo que també s'hauran fet algunes coses malament.
Sí, sempre hi ha coses a millorar. Una comarca vitivinícola es caracteritza per una sèrie de coses. La primera és la geologia, que, o sigui, com està composat el terreny, el terra. L'altra és la climatologia. Junt amb això hi ha un altre factor, que és l'orografia, que és el paisatge que té la vinya. Això hauríem de procurar preservar-lo. O sigui, que jo sóc d'aquells que, si hi ha un coster, prefereixo no bancalar, sinó deixar-lo coster. Que això ha sigut un error, no? Arrencar vinya vella, que segurament hagués pogut ser una qualitat semblant a una ermita, i abancalar-lo i posar vinya jove per fer un vi de característiques mitges, doncs no crec que sigui gaire profitós per la comarca. I després, junt amb això, hi ha la varietat, que es conforma també a la denominació d'origen. Aquí, tant al Montsant com al Priorat, tenim la Garnatxa i la Carinyena, que hauríem de mimar profundament. I després hi ha un altre factor, que és el factor humà, que és el que treballa la terra, el que conrea. No és el mateix que podi la persona que ha plantat la vinya i que sap concretament el que vol cada cepa que contractis a mà d'obra barata i poc qualificada, de vegades. I d'altra, és tot el que envolta la societat, tant la cultura com la manera de viure, com les indústries que posis tu al costat. Poden haver indústries que puguin ser beneficioses per aquest àmbit, però hi ha d'altres que et poden ser contraproduents. Aleshores, doncs, tot això ho hem de cuidar, i ho hem de cuidar entre tots, no només elaboradors, productors, però el que sí, els ens que controlen això, que són les denominacions d'origen, haurien d'estar molt a sobre, perquè aquest valor patrimonial, que en teoria no és un valor patrimonial que correspongui ni a Catalunya ni a Espanya, sinó que és un valor internacional, que puguin preservar-lo per les pròximes generacions vinents, no?, que estigui igual que ara.
Hi ha certa por a que el Priorat acabi morint d'èxit?
No, no. Abans d'ahir va sortir la llista d'en Robert Parker, i podem congratular-nos de veure que els millors vins d'Espanya, doncs, estan aquí, tant al Montsant com al Priorat. Per tant, el que hem de fer és preservar la qualitat, i seguir la mateixa senda. Hi haurà temps millors en què la crisi no afectarà tant, i per tant, doncs, estarem en el lloc que ens pertoqui i que ens haurem merescut.
Vostè, com dèiem abans, és professor de l'Escola d'Enologia. Més enllà dels propis coneixements tècnics, què és el que li agrada transmetre als seus alumnes?
L'amor per la terra, i que se sentin orgullosos de ser d'aquí del Priorat i de que amb el seu treball diari puguin contribuir a generar això que em estàvem parlant abans.
En la taula rodona de l'altre dia, algú deia, no sé si era vostè, que es tracta de fer vins bons, però sobretot de buscar vins que tinguin personalitat.
És que que un vi surti bo o no correspon a l'èxit, a que el raïm estigui ben madurat o no estigui ben madurat, no? I aquí madura d'una manera en què té una personalitat intrínseca. Aleshores, doncs, el que no podem fer és elaborar com si estiguéssim en una altra zona, en una altra denominació d'origen, buscant l'escola bordalesa o l'escola borgonyesa o la riojana. No, hem de trobar la pròpia manera de fer vi del Priorat. I el vi del Priorat és aquest vi que pot ser elegant, però al mateix temps ha de ser amb una estructura determinada, i per tant, doncs, tenir la personalitat que sempre ha tingut. Molt de color, molts tanins, però a més aromàtic i molt rodó en boca.
Veig que ja m'enumerava algunes de les característiques que ha de tenir un vi de Montsant i un vi de Priorat. Me'n podria recomanar un de cada?
Home, del Montsant sí, et diré de l'Escola d'Enologia, per no quedar malament amb ningú. No, és molt difícil això, perquè és que n'hi ha molts de bons, n'hi ha molts de bons. I a més, cada un té una personalitat pròpia. Dintre de la personalitat que té la zona, cada elaborador es permet de posar l'accent en allò que creu més adient per ell. I aleshores jo crec que ara dir-te'n un o un altre seria una falta de consideració pels altres.
A vegades es diu que un vi és car, no? I a vegades costa d'entendre que un vi pugui costar 20, 30, 40 o fins i tot més de 100 euros. On està aquest valor del vi? És a dir, què hi influeix? Són cars aquests vins que valen 50 euros?
No, el que passa és una miqueta el que t'he explicat abans. Si tu agafes una finca tipus ermita, que és un coster vell, de vinyes que tenen 70, 80 anys, doncs els costos d'elaboració, de producció de raïm, són molt elevats. Després, el cuidado que tu tens amb el raïm en el celler també ha de ser molt elevat. Per tant, necessites molta gent, molta mà d'obra, i a més que treballin no a un ritme desesperat, sinó que vagin tractant el raïm amb molta delicadesa. Això fa que els costos de producció siguin enormes. A part d'això, hi ha el fet de que siguin finques úniques, perquè ja pràcticament no en queden, doncs fa que tinguin un sobrevalor afegit. I per tant, no es poden considerar cars, són rareses, eh? Com si volguessis comprar un Rolls-Royce, no? Que està fet a mà i tal i qual. Ja pagues un preu, però perquè el té. I tu passejaràs amb un Rolls-Royce i estaràs orgullós, no? Però si vas amb una botella d'aquesta sota el braç i el portes amb una taula, estaràs orgullosíssim de poder-lo provar.
En aquesta època de crisi que ha tocat doncs, viure doncs, en els darrers 3-2 anys últims, creu que s'ha de baixar el vi o que aquí al Priorat s'ha de competir d'alguna altra manera?
És evident que no es pot abaixar el preu, perquè abaixar el preu voldria dir que estàs enganyant, que els altres anys que venies més car estaves enganyant el públic, i això el públic no ho permet. Has de ser una miqueta autocrític. No, el que passa és que no crec que s'hagin abaixat els preus. El que sí que s'han fet és crear games de més baix preu. Potser games que abans no es venien com a denominació d'origen Priorat, sinó que igual es venien a la denominació d'origen Catalunya o que es venien a Doll. I ara el que s'ha fet amb aquest vi de Doll és embotellar-lo i treure'l en el preu que li pertoca. Però no s'ha baixat i no s'hauria de baixar, al contrari. Els nivells tant de qualitat com de preu s'han de mantenir, perquè és que si no, no és rentable la vinya aquí.
Finalment, ja, i per anar acabant l'entrevista, m'agradaria plantejar-li alguna qüestió sobre la Fira del Vi. Com la veu després de 15 anys?
Bé, la Fira del Vi, des que va començar fins ara, ha tingut una progressió molt gran, tant en nombre de gent que ha vingut a visitar-la com en nombres de cellers que han estat o que es presentaran aquest any, que arribarà a l'ordre de 70 estants. Tenim unes limitacions com a comarca, que som una comarca petita, i tenim unes infraestructures determinades i, per tant, tampoc ens permeten créixer molt. Si és que no ho desubiquem i fem que el sector terciari, bueno, el sector serveis, doncs esdevingui una miqueta més gran. No tenim ni restaurants per encabir a més gent, no tenim ni hotels, hi ha una demanda de llits per aquests dies increïble i ningú troba res enlloc. Aleshores, doncs, potser quedar-nos amb la nostra mesura, que això és una mica difícil, trobar la nostra mesura dintre del panorama i enfocar-ho cap aquí tot.
Creu que es podria millorar?
Millorar sempre es pot millorar i s'hauria de treballar amb això. El que passa és que això vol dir una tecnificació, una professionalització i algú que s'hi dediqui plenament, perquè tant, bueno, tots els que estem en el comitè organitzador és una feina completament altruista, no? Ho fem pel bé de la comarca sense cap ànim de lucre. I això porta un temps considerable que has de perdre o que t'has de deixar-hi. I per millorar necessites encara molt de més temps, trucades telefòniques i una sèrie de despeses doncs, que potser hauríem de trobar algun tipus de finançament i trobar alguna persona que s'hi pugui dedicar al 100% durant tot l'any.
Jo per la meva part m'agradaria seguir aquesta conversa, però bé, el temps a la ràdio sempre es tira a sobre. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot que acabi de passar una bona fira.
Gràcies a vosaltres i esperem que no plogui, que puguem gaudir de la fira d'aquest any.
Moltes gràcies. La 15a Fira del Vi ha obert ja les portes amb un alt nombre de cellers participants, més d'una setantena. La de Ocu Priorat n'aporta una mica més de la meitat i la de Omonsant la resta. Tots aquests cellers es reparteixen en 48 estants de degustació i 23 vitriners d'exposició. La presència de cellers que serveixen vi augmenta. Jordi Puigseu, màxim responsable de la fira, ho atribuïa en part a dos motius: dues mesures que es van posar en marxa en l'edició anterior.
Apostar per una qualitat de copes que tingués més presència, que el visitant doncs, se sentís més ben acollit, i llavors també l'esforç de retornar un tant per cada tiquet recollit per cada celler, de manera doncs, que no els hi suposi un esforç tan important estar presents a la fira servint la quantitat de vi que s'arriba a servir.
Tot i que l'última fira va durar un dia més que la present, l'organització té preparada una xifra de copes i tiquets similar a la de l'any anterior, al voltant de 4.000. I amb la fira ha arribat també l'esperada llista del crític de vins més influent del món, Robert Parker, llista dels millors vins d'Espanya que ha publicat a la revista Wine Advocate. Entre els 6 millors s'hi troben un vi de la Deo Montsant, l'Espectacle, i un vi de la Deo Copriorat, el Clos Erasmus, tots dos valorats amb 98 punts. I per sobre de la barrera dels 90 punts trobem 15 vins de la Deo Montsant i una cinquantena de la Deo Copriorat. El ple de l'Ajuntament de Falset va aprovar dilluns el pressupost per a l'exercici 2010, un pressupost que volta els 4 milions d'euros. Segons l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, el pressupost d'enguany ve marcat per la contenció fiscal i la necessitat de reduir la despesa. Escoltem Jesús Torralba.
Com saben, aquest equip de govern va estimar adient, va estimar oportú que per l'any 2010 no s'incrementessin els impostos directes tipus IBIs, tipus taxes com l'impost municipal de circulació de vehicles i d'altres, per intentar alleugerar en aquesta època de crisi la càrrega fiscal dels ciutadans de Falset. Això obliga a que s'ha d'intentar fer una contenció de despesa important en alguns capítols.
Torralba també espera certa recuperació en la recaptació d'impostos indirectes, com els procedents de la construcció, xifrant aquesta partida en uns 200.000 euros.
Novament, enguany incorporem unes previsions de construccions de dos empreses que han manifestat la seva voluntat i s'estan fent tots els tràmits perquè finalment puguin acabar construint. Tot i així, l'import pressupostat és inferior al que s'havia fet l'any passat.
Per la seva part, el grup Independents per Falset, que va votar en contra del pressupost, manifestava per veu de Fede Cortés que no creuen que aquestes previsions es compleixin.
Nosaltres ja vam dir, quan vam fer el pressupost del 2009, que aquests 200.000 ens semblava excessius. També ho vam dir el 2008, i la secretària ho va fer esment al seu informe, a més a més. Però han continuat posant això. Vostès diuen que hi ha projectes en curs, que aquest any cristal·litzaran, però nosaltres dubtem que aquest any cristal·litzin projectes. Però, evidentment, és una previsió, això només.
A més, Cortés, que també posava en dubte la recuperació de l'IVA del camp de futbol, insistia que els resultats de l'any anterior, que es va tancar en negatiu, haurien de marcar un pressupost amb menys despeses.
Que el pressupost d'aquest any fos molt més restrictiu del que és, s'abaixés el gasto corrent, que no s'abaixa prou, i se tingués en compte que s'ha de gastar el mínim possible.
L'Ajuntament de Marçà inaugura d'aquí a una estona, a la una del migdia, l'àrea zoològica del Centre d'Interpretació de la Tortuga Mediterrània, en la que s'han invertit prop de 150.000 euros i que, a falta del propi edifici del centre, que esperem poder començar el proper any, es pot considerar plenament operatiu. Josep Maria Piqué, alcalde de Marçà, ens comentava quina és la situació i quines són les esperances que hi tenen dipositades.
Falta l'edifici, però el de fora doncs, ja està. Jo crec que el diumenge es pot estar en marxa per col·legi, gent de la comarca i gent de tot arreu, i promocionar el turisme de la comarca, que és el que volíem.
Més enllà, però, de l'atracció turística que pugui tenir, l'objectiu principal del Centre d'Interpretació de la Tortuga Mediterrània és la cria i conservació d'aquesta espècie protegida, que es troba en perill d'extinció. També la reintroducció de l'espècie en el seu hàbitat. Escoltem Lluís Pena, tècnic del centre.
Tinguem els animals que veiem per poder alliberar, és parlar amb el Departament de Medi Ambient i buscar els llocs per a poder reintroduir-la. Nosaltres en triem entre 3 i 4 llocs per a poder-ho fer. El Departament de Medi Ambient ve, fan un estudi previ de flora i fauna que hi pugui haver pels llocs on hem triat nosaltres, ens diuen en quin és el millor. I després ells ens diuen el número d'exemplars que hem d'alliberar. En principi, nosaltres d'animals per a alliberar no en tindrem, perquè clar, nosaltres comencem ara, però tenim una mica de conveni amb el departament que ells ens cedirien animals per a nosaltres poder reintroduir.
Els visitants que s'apropin al centre podran observar una cinquantena d'exemplars de tortuga mediterrània i conèixer de primera mà les característiques d'aquesta espècie. Paral·lelament i al costat d'aquest centre zoològic també s'inaugura el Parc de les Olors de la Miloquera, un jardí de plantes medicinals i aromàtiques que pretén donar a conèixer la diversitat d'aquesta flora. Ahir va concloure el workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània, que s'ha celebrat aquests dies al Priorat. un taller organitzat pel Màster en Intervenció del Paisatge de la Universitat Autònoma de Barcelona i Prioritat, l'associació creada per impulsar la candidatura del Priorat a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Durant aquests dies, el workshop ha treballat 5 territoris de la comarca representatius de la seva diversitat paisatgística: els paisatges de l'oli, els del vi i la pedra seca, els del Parc Natural de Montsant, els de la petjada cultural agrària i els de la forma urbana. Com hem dit abans, hi han participat alumnes i professors del Màster en Intervenció del Paisatge, però també de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura i del Departament de Geografia de la Rovira i Virgili. Roser Bernet, coordinadora de Prioritat, ens explicava el funcionament del workshop i un dels seus objectius principals.
El workshop de Paisatges Agraris de Muntanya Mediterrània és una col·laboració entre les universitats i el territori que s'emmarquen dins de les actuacions encaminades a presentar la candidatura del Priorat com a paisatge cultural patrimoni de la humanitat. Hi haurà estudiants i professors que durant 5 dies estiran al territori per conèixer els diferents paisatges de la comarca i fer un treball de camp que sigui una col·laboració per aportar, diguéssim, ingredients a al dossier de candidatura del Priorat.
Però a banda d'enriquir aquesta candidatura, l'estudi i la diagnosi que s'ha fet sobre el terreny al llarg de la setmana pretén també establir els criteris per orientar actuacions de gestió del paisatge. Després de les consultes sobre la independència de Catalunya que es van celebrar a 8 municipis de la comarca, Falset es prepara per organitzar-ne una. De moment es troba encara en fase inicial, però ja prevista una assemblea informativa per a la propera setmana. Serà divendres 7 de maig a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament. Però repassem ara els resultats de la consulta del 25 d'abril. Més enllà de l'aclaparadora victòria del sí a la independència de Catalunya, amb percentatges que es mouen entre el 79 i el 95% dels vots, la dada significativa va ser l'elevada participació registrada a la nostra comarca. Si la mitjana a la resta de Catalunya rondava el 21%, al Priorat el nombre de persones que va exercir el seu vot se situava entre el 30% de la Figuera i el 68% de la Vilella Alta. És a dir, en el pitjor dels casos se superava àmpliament la xifra de vot de la resta de Catalunya. Sobre si s'esperaven aquests resultats, Jessé Cabré, president de la plataforma Guiamets Decideix, deia el següent.
En principi no perquè ets prudent, però de dins en realitat sé que esperes que surti bé i que tot vagi perfecte, com així anat.
Apuntem que, si bé a Falset està, com dèiem abans, en una fase inicial, Ulldemolins ja ha confirmat l'organització d'una consulta independentista per al juny. Els joves de la comarca es mouen. Això és el que es desprèn de la tercera trobada d'entitats juvenils del Priorat, que es va celebrar el passat cap de setmana a la Bisbal de Falset. 6 associacions juvenils, concretament les de Cabassers, Bellmunt, El Molar, la Bisbal, el Marroig i Pradell, amb la col·laboració de les tècniques del Consell Comarcal, van aplegar-se per analitzar polítiques de joventut i de participació. A banda d'això, aquesta tercera trobada va servir també per avaluar les propostes que es poden dur a terme conjuntament. Una d'aquestes és la creació d'una pàgina web. Ens ho explica Goretti Alcalà, coordinadora de l'Oficina Jove del Priorat.
D'aquesta manera fomentarien un intercanvi de propostes i experiències entre tots, també facilitaria la comunicació per a les entitats i així seria més àgil, i d'aquesta manera també se podrien coordinar d'una manera més efectiva les accions que portessin a terme.
Després de la dinàmica de treball, el sopar de germanor i l'actuació musical del grup Utopia van posar punt final a la jornada. El Departament de Treball, Agents Econòmics i Socials i Entitats Locals del Camp de Tarragona han signat aquesta setmana l'acord per desplegar la taula laboral per a la inserció de les dones en situació de violència de gènere. D'aquesta manera començaran a treballar per confeccionar una xarxa operativa que garanteixi la inserció laboral d'aquestes dones. Un nou i únic circuit territorial d'inserció és per al departament primordial, ja que els agents que intervenen en l'atenció han de saber on adreçar a cada dona i per a quina acció concreta dins del ventall de serveis i recursos disponibles a cada territori. La creació d'aquesta taula laboral del Camp de Tarragona s'impulsa en el marc del protocol per una intervenció coordinada contra la violència masclista que lidera l'Institut Català de les Dones. Productors i elaboradors de productes locals de qualitat del Camp de Tarragona van participar dilluns a Madrid en una jornada tècnica per apropar aquests productes a restauradors i premsa especialitzada de la capital. No hi va faltar l'empremta de la nostra comarca, amb la presència dels vins de la denominació d'origen qualificada Priorat i de la DEO Montsant. Segons la Diputació de Tarragona, organitzadora d'aquest esdeveniment, la jornada va servir per facilitar les relacions comercials entre productors i restauradors, sense intermediaris, amb l'objectiu d'impulsar els productes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre a la resta de l'Estat. Avui comença la fira, però també és 1 de maig, Dia del Treballador, i volem donar una dada significativa que ens facilitava UGT. Segons el sindicat, el 47% de les persones assalariades del Camp de Tarragona són inframileuristes, és a dir, guanyen menys de 1.000 euros al mes, i 6 de cada 10 convenis provincials estan per sota d'aquesta xifra. Sectorialment, el comerç, l'alimentació i la indústria són les activitats amb més inframileuristes, mentre que el sector del transport i el metall són els que en tenen una menor proporció. Abans d'entrar en la informació esportiva, fem un petit apunt cultural. Demà diumenge, a les 12 del migdia i al celler de Capçanes, es presenta un nou número de la revista cultural del Priorat, Lo Violí, i intervindrà Francesc Blanc, president del celler, entrevistat en aquesta publicació. També intervindrà el cantant Jesús Fuster. Es podrà contemplar també una exposició de gravats de Miquel Lligades i fer un tast de vi. I després d'aquest incís, donem ja pas a la informació esportiva amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu segueix el camí que li queda per acabar la temporada. Els falsetans reben avui dissabte amb nou horari. El partit es tenia que jugar demà diumenge, però s'ha avançat avui dissabte i a les 6 de la tarda, a les 18 hores, on el Falset Esportiu rep l'equip de l'Hospitalet de l'Infant. Els falsetans volen esborrar la mala imatge i el mal joc del passat cap de setmana, on varen perdre per 7-0 al Baix Camp, al terreny de la Selva del Camp. Falset Esportiu Hospitalet, aquesta tarda a les 6 i al 9, Domènec Aragonès. Un grup més avall, el Porrera Unió Esportiva, acaba la temporada aquest cap de setmana. Rep al Mont-roig, un Porrera Unió Esportiva que malauradament es troba situat al penúltim lloc de la tercera territorial. Faci el que faci, demà diumenge a les 5 de la tarda al seu camp d'esports, però al Mont-roig el Porrera acabarà al penúltim lloc de la taula classificatòria, que per cert rep al Mont-roig el farolet vermell d'aquesta categoria. Si parlem de futbol sala, podem parlar d'un primer de futbol sala que té partit derbi intercomarcal. Avui dissabte a les 6 de la tarda, a les 18 hores, on visita la pista del Móra d'Ebre Futbol Sala. Els predellencs venen de perdre a casa per 3-5 front al Vandellòs i Hospitalet de l'Infant el passat cap de setmana. I pel que respecta a una categoria més avall, el playoff d'ascens per pujar a primera territorial, el Futbol Club Cabassers ja ha dit gairebé adeu a les seves possibilitats de poder ser el proper any a la primera territorial. El Futbol Club Cabassers, el passat cap de setmana, que tornava a perdre a casa front l'equip del Bonastre. El Cabassers, que visita aquesta tarda dissabte a les 5 de la tarda a les 17 hores al terreny del Rapitenc, però malauradament l'equip de la nostra comarca continua siguent el farolet vermell de la classificació. Els 8 partits que ha jugat fins aleshores, els 8 els ha perdut. I acabem parlant de veterans, ja que els veterans del Falset Esportiu juguen demà un encontre amistós al nou Domènec Aragonès a partir de les 11 del matí, on s'enfronten en el segon partit a Trofeu Veterania. S'enfronten els veterans del Benissanet. Un partit important pels veterans del Falset Esportiu, que d'aquesta manera tornen a jugar un partit d'ençà 3 mesos que no jugaven cap partit al nou Domènec Aragonès. Serà, doncs, pel que respecta als esports a Ràdio Falset fins a dintre d'una estona, fins a les 2 del migdia. Serà fins aleshores. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Moment ara per a la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per les altes temperatures. Es podem dir que ha estat com un estiu avançat, amb uns valors que gairebé doncs, han superat alguns rècords aquí a la nostra comarca en quant al mes d'abril. La situació per aquest cap de setmana es presenta amb un canvi que ens portarà inestabilitat. Ja s'han registrat algunes petites precipitacions i això s'intensificarà en els propers dies en què les precipitacions, les tempestes proliferaran més i cauran algunes quantitats d'una certa importància. Això també anirà acompanyat d'una baixada de les temperatures, d'una baixada bastant important que farà que tornem als valors primaverals. En definitiva, s'ha acabat aquest estiu avançat i entrarem en uns dies d'inestabilitat generalitzada amb baixada també de les temperatures. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1802, es trencava la presa de Lorca, a Múrcia, provocant la mort de més de 600 persones.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us convidem a que seguiu escoltant Ràdio Falset. D'aquí a uns moments, l'hora del vermut, amb Jordi Soldevila. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Per la meva part, res més, que acabeu de passar un bon cap de setmana i que gaudiu d'aquesta quinzena Fira del Vi. Com sempre, gràcies per la vostra atenció.